Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Estic estupendament bé i molt ben acompanyada. T'he de dir que jo sóc a Catalunya Ràdio Girona, tu ets a Catalunya Ràdio Barcelona, tot controlat, per l'estudi.
Tot controlat i t'he de dir que avui fa una mica més de fresqueta que ahir. Que parlàvem de la calor i parlàvem de les temperatures, avui fa una mica més de fresc. Sí, és una mica a nivell frigorífic, et diria.
Sí, nivell frigorífic espatllat, ja t'ho diré ara.
No, escolta'm, no.
Fran Domènech, sigui vostè saludat.
Gràcies.
De seguida et presento els convidats que ens acompanyen, perquè avui tela marinera, el control tècnic, en Josep Lluís Santiso i el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gasa i la Lívia Dicipio. I avui us portem una solució sobre una feina apassionant i misteriosa a parts iguals. Mireu, avui volem endinsar-nos en el món dels forenses. Com treballa un forense? Fa dues setmanes van portar dues eminències del món forense per resoldre dubtes sobre la seva feina. Com que va coincidir amb l'arribada del Papa Lleó XIV i no van poder aprofundir en la matèria, avui els dediquem el temps que es mereixen. Per això, avui ens preguntem què és el més important per treballar com a forense. Qui contracta un forense? Poden escollir en quins casos treballar aquests forenses? Segueix el procés d'investigació de la mort d'Isaac Andic a Montserrat, recordareu, a Collbató. Al matí de Catalunya Ràdio va fer pública la trucada al 112 de Jonathan Andic. Però volem saber qui revisa aquesta trucada. Ho fa un forense informàtic? Ho fa la policia científica? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes des de Catalunya Ràdio Girona. Narcís Bardalet, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Narcís?
Bé. D'aquí s'està molt fresc aquí d'aquest auditori.
S'està fresquet perquè t'he posat això a 22 graus, eh?
El carrer està a l'infern. Aquí vagi a l'infern.
Mira, el carrer i a l'infern podria servir-nos també com a genèric, eh? Perquè al carrer hi passen coses grosses. En Narcís és pediatre, el coneixeu d'aquesta casa, és un dels forenses catalans més reputats i reconeguts del país. En els 45 anys de trajectòria ha vist milers de morts i participat en milers d'autòpsies. Va exhumar el general Prim i va embalsamar Salvador Dalí, entre moltíssimes altres coses. I també ens acompanya, un aplaudiment per ell, en Bruno Pérez Juncà. Molt bon dia, Bruno.
Molt bon dia, el dematí.
En Bruno, he de dir que porta la seva feina a la sang. Ell és perit judicial forense informàtic, és expert en ciberseguretat i formador de cossos i forces de seguretat de l'Estat, empreses i col·lectius especialitzats. I avui, escolta, t'he posat a prova, eh?
Sí, estoy en ello.
Estàs pencant ara mateix?
Està pencant, Fran, perquè saps què passa? Que hi ha un ordinador que no... Em deia que jo sóc un domini no confiable o alguna cosa així. Que vindria a ser veritat, també t'ho dic.
És boníssim, això. Posa-t'ho de biografia, LinkedIn.
No, però després ho hem provat amb el de la Claret, amb el del Santiso, i no acceptava ningú. I hem dit, calla, que aquí hi ha algun tema informàtic. I en Bruno no ha pogut, o sigui, m'ha tret de les mans el teclat.
I la rata, el tinc ara.
I la rata. Ens en sortirem abans que arribin les dues, o no?
Home, pinta bé.
Pinta bé, alerta.
Boníssim.
Gràcies a tots dos per acceptar la nostra invitació, nova invitació. Avui és 23 de juny. Jo em pregunto, així com de cremats, sí que els hospitals n'estan plens una nit com avui, hi ha alguna època de l'any, algun dia on els forenses tingueu més feina que d'altres dies, Narcís?
Bueno, la mort no s'escolleix, només l'escolleixen els suïcides, aquests sí que poden escollir. Ara bé, per exemple, els negats són típics d'estiu, excepte que...
Malauradament hem tingut aquestes notícies els últims dies.
Clar. És una cosa curiosa, això dels negats. Jo sempre me l'he plantejat.
En quin sentit?
Bueno, sempre hi ha hagut negats, des que són petits. Jo me'n recordo que inclús a la meva infància un amic meu es va negar a la platja de Lloret, però bueno. Però ja poder tenim que reflexionar si fem ben fet de no creure els consells dels nostres avis.
Quins eren els consells dels nostres avis?
Els consells dels nostres avis eren dits clars i dictatorials. Nen, no et pots banyar fins d'aquí 2 hores perquè has menjat.
Ah, però tu creus que és per un tema de tall de digestió o de xoc tèrmic, més que no pas de no saber nedar?
Bueno, és per replantejar-ho, perquè motiu? Perquè abans la gent, hi havia molta gent que no sabia nedar. Avui sap nedar tothom. Uh-huh. A tots els col·legis estan fent cursos de natació, sap nedar tots els nens. I no obstant, es segueixen negant nens, sigui per la raó que sigui, hi ha que repassar-ho, estudiar-ho.
Clar, perquè des d'un punt de vista de forense, metge forense, tu pots establir la causa de la mort, que és ofegament, però no pots saber per què. O pots saber si hi ha hagut una fallada cardíaca abans.
Bueno, moltes vegades sí que et trobes amb el típica persona de 60 anys que tenia una calor de boig perquè estava a la platja allà prenent el sol, l'ha menjat massa, que el dinar ha sigut perquè eren gent del nord. Del nord, vull dir, d'Europa, que s'entaula de base de vés, foten les anxoves de l'escala i l'arròs, dos plats, i el pijama i el xupito, i es foten a l'aire.
Per tant, problemes, Narcís. Aquest cap de setmana, que molta gent ha anat a la costa o anirà a la costa, hem de demanar precaució. Si fa molta calor, per evitar xoc tèrmic, anem mullant-nos canells a poc, oi?
Hi ha una paraula màgica, prudència.
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 Ai, senyor, avui parlem de la feina de forense, metge forense, com és el cas del Narcís Bardalet, però també forense informàtic, com és el cas d'en Bruno Pérez Juncà. Bruno, ara jo esmentava un cas, el cas Isaac Andic, que tots ens porta una mica de cap. No sé fins a quin punt és sa o no és sa que tots estiguem tan interessats. Si en un cas com el del Jonathan Andic, hem sentit a parlar que si de les petjades, hem sentit a parlar que si del telèfon a un país estranger, que si els testimonis, que si els àudios... La teva feina, quina seria en un cas com el del Jonathan Andic?
Home, justament ho vaig començar dient-ho, que en aquest cas concret la informàtica forense dirà molt. Per què? Perquè justament et pot crear un relat de totes les coses que han anat passant, o sigui, des del rellotge, que et va dient doncs, si batega o no batega el cor, del telèfon, que et diu on està, on no està, qui està a prop, qui no està a prop, si fa estona que s'ha aturat o fa estona que s'ha mogut, m'entens? Doncs totes aquestes dades, doncs tot això es crea aquest relat i a partir d'aquí doncs hi haurà una sèrie de persones que eren que explicaran el seu relat i llavors tu has de quadrar-ho, no? Però que justament ara tenim un testimoni digital, que això abans no existia, i recopilant totes aquestes dades de tots aquests artefactes forenses, doncs tu fas doncs aquesta cronologia i relat del que hi ha.
Ara em parlaves d'aquest testimoni digital, podríem dir que és una època on les mentides es descobreixen més ràpid que mai? Em refereixo a l'hora d'una persona que testifiqui, no? I que no concordin amb aquest testimoni digital, els enganxem abans?
Aviam, sí que enganxa justament això, aquesta contradicció, no? Però crec que justament estem en un moment en el que es diuen moltes més mentides. De dir, justament s'aprofita, home, tot el que tu veus, aviam, és totalment fals.
Tot el que pengem a Instagram, no?
Home, mira, ha tocat un tema el doctor Narcís amb el tema dels suïcidis, de dir, jo estic cansadíssim de veure telèfons de persones que veus a la seva xarxa social i és xupilerendi, val? És fantàstic, i llavors, en canvi, per dintre, quan tu veus aquells missatges, quan veus aquelles tristor, quan veus que només parla amb el xat GPT, que és
tu això ho pots veure, eh?
Home, esclar,
agafant el telèfon d'algú, per exemple, en el cas d'un suïcidi, no?, que parlava el doctor Narcís Bardalet, per molt bonica que sigui aquesta vida exterior, tu pots accedir a les entranyes del mòbil i allà descobreixes que sovint tots tenim una doble vida.
Correcte, doble, triple, quàdruple i 25a vida, però a l'hora de la veritat tu veus, justament el que tu vas a buscar és què has borrat aquesta persona i a part de què has borrat, doncs què mira, què li agrada, què no li agrada, amb qui parla, amb qui no parla o amb qui li agradaria parlar, i a partir d'aquí doncs tu, sempre ho comentem, de dir, jo crec que Narcís veu el cos i justament jo veig una mica l'ànima, no? Aquesta és la diferència.
Narcís.
La mentida s'ha definit com dir el contrari de lo que un pensa amb la intenció de guanyar, d'enganyar. Ara bé, es menteix enormement. Tots els animals es pot mentir dient lo contrari de lo que un pensa amb la intenció d'enganyar. Es pot mentir quan exageres, disfraces la realitat.
I això ho consideres mentida, eh?
Bueno, es va apartant, és com un vano que té els diferents rais i es van apartant.
Com més lluny, no?
Es van allunyant. Es menteix quan es menteix, diguin el contrari del que penses. Es menteix quan exageres. He pescat un peix així, d'un pam, és una mentida. Així.
Era de mig dit.
Una sardineta.
Es menteix quan es simula i quan es dissimula. La cirurgia estètica, per exemple, és una forma de dissimular, de mentir la realitat. Tu tens els anys que tens.
Tu en una... quan estàs examinant un cos, sí, en una autòpsia, tu pots determinar si algú s'ha fet tractaments estètics?
Home, pots trobar cicatrius, evidentment. Evidentment, trobar-los. Això és dins els antecedents mèdics. Però el cas d'un assassinat o d'un suïcida té un valor
molt relatiu. Avui parlem de la feina de forense, com sempre, i podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals, Fran.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o el WhatsApp del programa, que és aquell telèfon que teniu guardat com a la solució amb Elisenda Carot, i que hi escriviu sempre que podeu, i ho podeu fer sempre que vulgueu. I avui... amb una premissa clara, que són els dubtes que tingueu sobre la feina d'aquestes dues autoritats en la matèria. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta que els hi vulgueu fer sobre la seva feina, sobre com s'hi arriba, sobre les qualitats que fan falta i que les estan fent ja, de fet, per exemple, el Llorenç, perquè tu deies dues eminències, no? Dos referents de la matèria. El Llorenç, precisament, pregunta: i quins són els referents d'aquests referents actuals? És a dir, Bruno Pérez Juncà i Narcís Verdalet, diu el Llorenç, tenen algun referent en el qual s'hagin inspirat o que els hagi motivat a treballar del que treballen?
A veure, va, Bruno, comencem per tu. Interessantíssima qüestió.
Clar, quan jo vaig començar això no existia,
no existia,
però
no.
Sí que certament...
T'has inventat la professió, Bruno.
Sí, és que sí, dius, va, què farem? Doncs vinga, com ara em faré informàtic forense, no? Certament sí que m'ho he anat trobant tot a la vida, de dir, perquè jo vinc d'informàtic de sempre i he anat. Però sí que, clar que tinc referents i grans companys i sobretot... us diré molt clar, a nivell de ciberseguretat, per mi els meus referents estan a Israel, són empreses... Sí, aviam, les coses com siguin, juguen una lliga...
Estem parlant del Mossad?
No només de Mossad, de grans empreses, mm-hmm. Celebrite...
I allà és, diries, on és el hub de la informàtica forense.
És un hub molt, molt important en ciberseguretat, mm-hmm. i justament també amb referència amb informàtica forense, sobretot això per fer extraccions de telèfons, etcètera. Tu vas a formar en allà. I això ja et dic que ja juga en una lliga molt potent.
Narcís Verdalet, quins són els teus referents? Que ara ens ho demanava un oient.
Sens dubte, un metge forense de Madrid, que vaig tenir la gran sort de conèixer-lo i que va ser professor meu i que d'alguna forma em va influir molt. I mai he perdut un dels lemes que em va donar, que va ser... no perdis mai la humanitat mentre siguis metge.
No perdis mai la humanitat. Mira, això m'ho comentaves l'altre dia. Em vau dir els dos, es necessita dues coses per ser forense. Humanitat, empatia, i em vau parlar d'honestedat.
Home, i tant. Home, i tant. Mm. I tant.
La veritat.
I tant és tot el que puc dir. És sobriat. Ja em pensa que d'alguns altres, d'alguna forma, tant ell com jo, que per mi en Bruno també és un mirall, eh?
També,
és,
eh?
Oh, i tant. És el, com diria jo, el que ha fet el detonant, el boom de tot el tema forense, informàtic, els cops que jo l'he trucat, que m'ha passat... Bruno, que m'arriba un anunci, que què faig amb això? Clar, jo també tinc els meus referents, lògicament.
Bruno, però és un cas referent, eh?
Sí, bueno, informàtic, clar, jo a ell no li puc demanar gaire referència perquè, és clar, jo com vegi... Bueno, jo veig un tall...
Si veus un cos del puesto...
No, si jo veig un tall, jo ja estic a terra estassat morta, ja sóc jo el que m'estasso. No.
Escolteu, segons diversos estudis, en els últims 7 anys s'han duplicat els graduats en criminologia. De fet, l'estudi relaciona aquesta pujada amb l'èxit del gènere true crime. Jo crec que és una mica culpa nostra, a Catalunya Ràdio, per tenir-hi crims i haver donat tanta volada i aquest format exitós, no només de la ràdio, sinó també de la tele. Vosaltres noteu que al vostre entorn hi ha encara més gent que s'hi vol dedicar?
A mi em venen molts nens, bueno, adolescents que fan el treball de final de carrera, que quasi tots, és curiós, volen fer treballs de recerca, de final d'estudis, sí, amb el tema d'assassinats en sèrie, de crims, de psicòpates, etc. No hi ha dubte que hi ha influït totes aquestes sèries.
I anava a dir... creieu que aquest èxit es mantindrà? És a dir, aquest interès, o tindrem una generació de gent que haurà estudiat això i d'aquí 10 anys ja no ho tindrem, hi haurà una davallada?
La meva opinió personal, probablement, i accepto crítiques, perquè jo no tinc la veritat absoluta, El grau de criminologia serveix molt per si tu vols augmentar els coneixements perquè vols ser un advocat penalista, estudies dret, vols ser un advocat penalista, vols opositar els cossos de seguretat, ja sigui de Mossos...
Com a complement.
Com a complement, perquè llavors tens més puntuació. Però com a coneixement, com a exercir la criminologia, és un mal assumpte, perquè qui dirigeix l'estudi d'un crim? Un jutge, un magistrat, un fiscal, la policia. A tu no et picaran la porta per investigar un crim.
Mira, interessant això, perquè la gent suposo que no ho sap. És a dir, a vosaltres us truquen els mateixos cossos policials? Us truquen els jutges? Us truquen els advocats de la defensa, per exemple? Per on pot venir la feina, en el teu cas, Bruno?
Jo t'explico, jo sóc peri judicial, però tu com a peri pots anar o de part o d'ofici. Vale? Si vas d'ofici és perquè estàs en unes llistes, en els jutjats, i justament el que el jutge busca és algú que tingui una perícia, un coneixement, doncs això amb informàtica forense, llavors ell te crida. Per tant, llavors tu ets peri judicial. Llavors, si vas de part, vol dir que una de les dues parts, o la demanda, o la que acusa, o la que defensa, sí, et demana, doncs això, una autentificació d'evidències, o una investigació o fins i tot una contrapericial. Vale? Per tant, jo puc anar tant d'un costat com de l'altre. Llavors sí que et diré que dintre la comunitat de forenses informàtics doncs hi ha molt bon rotllo en el que tots aquí ajudem, col·laborem i ens compartim coneixement, perquè et seré molt clar, almenys en el nostre cas, els dolents van molt ràpid. No sé com explicar-t'ho.
En el cas del tema informàtic, sempre van per davant de la policia.
Però,
no?
Sí, no, no, i dels nostres coneixements. I què fem? Doncs aquí hi ha una col·laboració interna i tothom, aviam, sempre ajudes.
En el teu cas, com funciona, Narcís?
Bueno, nosaltres hem de buscar la recerca de la veritat mèdica, la veritat biològica, i per això dèiem al principi que és important el nostre treball.
Però tu estàs adscrit a un hospital? O...
No, estàs adscrit al Departament de Justícia.
D'acord, tu ets Departament de Justícia.
Ara estic jubilat, però som Departament de Justícia. Amb el seu treball, el d'en Bruno i el nostre, hi ha moltes similituds. Mira, hi ha unes coses que són... Un cop vam fer una xerrada davant de molts empresaris de com es feia una autòpsia d'un ordinador i una autòpsia d'un...
Ai, feu-m'ho, així en versió reduïda. Perquè, sí, per cert, és una xerrada que podeu trobar a YouTube, la podeu buscar, Bruno Pérez Juncà i Narcís Verdalet, i allà trobareu una ponència d'hora i escaig on us expliquen les coincidències entre les seves feines.
Per exemple, nosaltres tractem amb virus, ell també tracta amb virus. Els virus també hi són, per aquí dins. Nosaltres tenim que prevenir-nos de no contagiar-nos i ell de no contagiar l'ordinador
i que no em contagi.
Que no em contagi amb ell.
Perdona, Narcís, això que has dit, no ens ho havíem plantejat mai?
Bueno,
clar, els forenses també heu d'anar equipats adequadament per no enganxar qualsevol...
Perdona, jo... A mi me fa... El que més por em feia durant la pràctica forense era fer una autòpsia a una persona que té sida. O hepatitis, o tuberculosis. Tens que anar protegit,
Perquè tot i mort, no,
si
encara
agafes,
contagien.
Si agafes el SIDA, si tu agafes el SIDA, és, quasi podríem dir, un viatge d'anada. No hi ha viatge de tornada. Te'n vas, ja saps, cap on, cap al mas allà.
Ara, per sort, és una malaltia crònica, no?
Llavors es tracta amb delinqüents, gent estafadora, que fot virus, que enganya mitjançant xats, el que sigui, que enganya. Bueno, jo també tracto d'alguna forma amb gent que tinc que fer informes pericials perquè han mentit, han enganyat, han estafat, han violat, han matat. Tots els animals, dèiem abans, no només menteixen els humans,
També els animals.
Home, el pop, quan canvia de color, s'espavila per falsejar la realitat. Aquell camaleón que té aquella llengua tan llarga que canvia de color per cruspir-se una papallona...
En conec uns quants d'aquests.
Bueno, sí. No, abunden. Bueno, doncs aquell que té aquella llarga tan llarga i que se l'enrotlla i la desenrotlla per menjar-se aquella papalloneta, canvia de color, agafa forma de fulla i se la cruspeix. Per tant, aquí el món biològic és maco observar-lo. però nunca pierdes la humanitat, em deia aquell bon home.
Mai perdis la humanitat, aquesta persona que va inspirar a en Narcís Verdalet a fer la seva feina. De seguida vaig al Bruno, que em vol apuntar coses abans, però el 677-38-77-19, recordo, preguntes als nostres forenses, que avui ens dediquen tota aquesta hora fins a arribar a les dues del migdia, al 93-201-7474. Fran Domènech, què ens diuen?
Mira, la Mila fa una pregunta pel Narcís Verdalet sobre si és cert que hi ha diferència de pes entre un viu i un mort, una persona viva i una persona morta, i si és veritat allò que es diu que són 20 grams menys per la persona morta, que és el pes de l'ànima.
Això és veritat o és mentida, Narcís?
El pes del mort al cap d'un minut de mort era el mateix que el pes del viu quan abans de morir-te.
Per tant, el dels 20 grams, allò de l'ànima...
No, a l'edat mitja es havia comprovat que la mateixa persona quan era viva i al cap d'un dia quan era mort, al cap de 24 hores pesava uns 21 grams menys.
21?
Uns 21, de promig. Llavors això s'atribuïa, com que s'ha mort, l'ànima l'ha abandonat, ha pujat al cel, però l'ànima pesa 21 grams. Però llavors no hi havia coneixements científics. No funciona així.
Espera't, ara em diràs com funciona. Vaig un moment a la publicitat. I a la tornada, el mestre Verdalet ens explica què són aquests 21 grams que a l'edat mitjana s'atribuïen al pes de l'ànima.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passa un minutet de dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant amb en Bruno Pérez Juncà, perit judicial forense informàtic, i amb en Narcís Verdalet, forense i especialista en medicina legal. Totes les preguntes que vulgueu fer disponibles al 677-38-77-19 o bé trucant-nos al 93-201-7474. Hem marxat a la publicitat deixant-la votar molt fort, Narcís, perquè ens has dit, a veure, aquesta pregunta que feia un oient, que ens deia 21 grams de diferència des que morts fins a passades 24 hores. I tu em deies, ostres, és que hi havia una època que es creia que era el pes de l'ànima. No és ben bé això. Què són aquests 21 grams?
Deshidratació del cos.
Ostres, mira, hem acabat ràpid, eh?
El cos perd aigua i es deshidrata.
A ritme de 21 grams les 24 hores?
Més o menys, aproximadament. Amb una mort, diguéssim, natural. Mort de causes naturals. Si tu et mors cremat, pesaràs molt menys perquè has perdut molta aigua. Si tu t'han fotut 3 tiros i 3 bales, pesaràs més perquè portes el plom dins el cap de les bales que t'han fotut. Per tant, l'ànima, ho sento molt, no pesa 21 grams.
Oh, mira que ho sapigueu. A veure, això hi havia fins i tot una pel·lícula que es deia 21 grams. Crec que hi ha preguntes per vosaltres, de seguida hi anem. Abans, però, Bruno, tu deies, el doctor Verdalet es protegeix, ha de prendre precaucions per protegir-se. Nosaltres també ens hem de protegir si volem ser perits informàtics.
Sí, sobretot, aviam, el tema de posar dispositius, clar, jo no punxaré un USB o no posaré res en aquest equip perquè vés a saber com t'havia infectat. El mateix amb els telèfons, que hi ha molts de telèfons amb programes espies. Però sobretot és quan tu fas investigacions en xarxes, que hi ha molta gent que es dedica a investigar què ha fet l'exparella, saps què t'ho vull dir? Doncs vigileu vigileu perquè vas deixant rastres, sí? I també quan tu fas investigacions, doncs has de anar anonimitzat en la xarxa perquè no has de ser el caçador caçat, sí? I has de vigilar també aquest rastre que tu deixes quan investigues.
I és suficient allò de ventana en oculto, que diuen? No, oi?
No, és això, és una miqueta més és una miqueta més complicat, però has d'anar protegit perquè si no te poden enganxar, i com molt bé diu el Narcís, nosaltres toquem amb criminals i toquem amb mala gent, i has de vigilar on te't fots, perquè és clar.
Preguntes, val, 677-38-77-19, crec que n'hi ha un parell d'interessants.
La Rosa pregunta, una pregunta pel Narcís Verdalet, diu, quan va morir el meu germà no ens van voler donar l'autòpsia i sabem o tenim entès que molta gent els hi han entregat. Només ens van donar un full amb 4 línies després que l'assegurança ho exigís. Llavors la pregunta que fa la Rosa és, tenim dret als hereus a que ens donin una autòpsia? La podem fer extensible també a què és el que s'entrega i què no d'una autòpsia?
Què s'entrega, què no s'entrega d'una autòpsia? Pregunta de la Rosa. Podem demanar, tenim dret a demanar el resultat d'aquesta autòpsia?
No, i tant. És un dret, és un document públic. No sé que el jutge ho tingui decretat, aquell cas, amb secret de sumari.
Ah, amic.
Però aquesta senyora que fa aquesta pregunta, i tant, només té que preguntar a quin lloc va morir el seu germà, marit o fill, on es va morir? A quin puesto? Partit judicial de jutjat de guàrdia de... I el dia que li van fer l'autòpsia és l'endemà del dia de morir-se, i llavors hi ha d'haver un informe d'autòpsia, que és evident que li donaran si el va buscar en el jutjat.
Oi, a menys que sigui que hagi decretat aquest secret de sumari. En el cas del secret de sumari, només poden conèixer el contingut de l'autòpsia, la persona que l'ha feta, defensor,
el forense,
advocat...
El forense, no, ni a vegades ni això.
Ni això,
El jutge i el fiscal. Hi ha un secret de sumari.
Sí, hi ha un secret
de
sumari.
I a vegades m'hi he trobat amb temes de... d'assassinats, evidentment, un secret de sumari el faràs amb el jutge pel dictar, quan ell ho crec que ho pot, evidentment, però davant d'unes premisses, amb un assassinat, etc, una cosa complexa, i, però, bueno, al cap d'un temps, el secret de sumari no es tindrà mantingut indefinidament...
Ad eternum, no?
Ad eternum, no? Llavors, evidentment, és un... té tot el dret aquesta persona d'anar en el jutjat que li instrueix a les diligències prèvies equis d'aquell dia que es va morir i demanar l'informe d'autòpsia.
Entenc que, Narcís, pel que dius és públic, és a dir, tothom pot demanar-ho, o has d'acreditar que ets familiar?
No, que ets familiar.
D'acord.
Que ets familiar.
Amb el DNI,
si
entenc?
Si aquesta senyora acredita que és la dona o que és el fill... li donaran.
A familiar directe, d'un grau.
Sí.
Entenc que un cosí segon, un tiet tercer, no, eh?
Ja pot tenir més problemes.
Per tant, pregunta resolta per part d'en Bardalet, de la que feia la Rosa. Més preguntes, Fran.
Mira, l'Esperança té una pregunta pel Bruno Pérez Juncà, i és aquest cas en què, per exemple, doncs en roben el bolso o la motxilla, després la policia t'ho torna i t'ho troba amb el telèfon mòbil, i llavors la pregunta és... Cal fer alguna cosa amb el mòbil per si algú t'ha instal·lat en aquest període de temps, 2, 4 o una setmana de temps que tu potser no has tingut el telèfon mòbil, t'ha instal·lat alguna cosa i hem de revisar-lo per si no hi ha que sigui algun dispositiu estrany a dins?
Home, aviam, depèn si ets periodista, ets polític o ets algú d'un càrrec així, jo m'ho miraria, sí? Si no, de les coses que sí que faria seria automàticament, ja des del moment que t'ho roben, no quan t'ho tornen, des del moment que t'ho roben ja ràpidament canviar contrasenyes i sobretot doncs això, activar aquests dobles factors de verificació que a l'hora de la veritat és el que et salvarà, no? I també doncs una mica de prudència i anar mirant això, si tens moviments a la compte bancària, si està ben-hi alguna cosa. Són uns dies que has d'estar alerta i vigilant.
El doble factor de verificació, que això el Bruno ho ha dit així com molt lleugerament. Nosaltres perquè ja en sabem, perquè n'hem parlat moltes vegades amb en Bruno.
Sí, ens ha renyat, ens ha renyat moltes vegades.
Però dic una cosa, jo ho he fet i et toca una mica la pera quan t'oblides de la contrasenya, però va molt bé, perquè cada vegada que es connecta un dispositiu que tu no coneixes, et diu, ep, alerta, el deixem confiar o no el deixem confiar. Què és el doble factor de verificació, Bruno?
Doncs justament el que diu el seu nom és, saps que l'usuari i la contrasenya el sabrem o te l'han descuidaràs o el deixaràs anotat a qualsevol racó. Per tant, algú pot saber-ho. Doncs aquest doble factor de verificació és, tu entres al teu usuari, la teva contrasenya, però jo necessito una altra manera per saber que ets tu. I com ho farem? Doncs guita, doncs o rebràs un SMS amb un codi que tu me l'has de tornar, de manera que ets la persona, tens l'usuari, tens la contrasenya, a més tens el seu número de telèfon, tens el seu telèfon, per tant hauries de ser tu, no? O si no, anar amb una aplicació d'aquestes tipus Authenticator de Google o de Microsoft, que te van donant un codi constantment, per tant saps que aquesta persona també té el seu dispositiu mòbil, o sigui, ser el teu usuari, ser la teva contrasenya i tinc el teu dispositiu, per tant
en principi,
haig de ser.
Ai, colilla s'han fumat, no?
Ah, exacte, efectivament.
A tot això, amb en Bruno, ara a la pausa, jo li deia, Bruno, és que jo crec que sóc la persona menys interessant d'auditar el meu telèfon mòbil, vull dir, perquè no considero que no tinc gaire secrets o gaire coses interessants. I m'has arribat a dir que ets capaç de saber a quina hora poso l'alarma, a quina hora em llevo, quan vaig al lavabo. Com ho podem saber, això?
Sí, home, aviam, a l'hora que has posat l'alarma és fàcil perquè sabrem quines hores
encara
tens les teves alarmes.
Encara que jo esborri, queda un registre.
Sempre, tot queda registre, és que justament això.
Mamma
mia! A buscar aquests registres que hi ha per aquí amagats, no? Després, clar, a través del sensor sabrem en el moment que realment el telèfon s'ha mogut.
O sigui, tu pots saber, jo no, si el telèfon està en vertical o en horitzontal.
Clar, el telèfon t'ho va dient, tu, et va dient com està. A partir d'aquí tu pots agafar i recrear. Però sí que hi ha una cosa que tots els usuaris digueu que us equivoqueu molt, que és, si jo no sóc ningú, si a mi, la meva vida, si, escolta'm, aviam, tu ets una persona que tens un familiar, tu ets una persona que hi ha gent que t'estima i ets una persona que hi ha gent que confia en tu. Mm-hmm. Per tant, no ho facis per tu, fes-ho pels demés, de protegeix-te, perquè si t'agafo i te suplanto la identitat, cardaré tots els teus, m'entens? I segurament no cardaria que et fotessin els teus. Per tant, veus, ja comences a ser una mica més interessant ara mateix.
Mira, l'altre dia parlàvem amb uns familiars i els deia, jo si mai us truco i us dic que necessito diners immediatament,
no.
Digueu-me que no, eh? I els meus pares deien, home, però fill, bueno, no.
Prova de vida.
Em pengeu no. I torneu a trucar-me, sí, vosaltres, a mi. Sí. I però... vam dir una contrasenya que
ara
no recordo quina.
L'altre, molt bé, fantàstic. Ole, tu.
Però bàsicament, amb algú que té tantes hores de vol i tantes hores de veu gravades, és fàcil, sí, per exemple, bueno, suplantar-me a mi o suplantar, uh-huh, jo què sé, a l'Ostrell, no?, que encara té més hores.
Sí, sí, sí. Bueno, això ara, en 3 segons ja te poden clonar fins a un 80%. O sigui, en 3 segons. Per tant, tu, amb les hores, dies, anys i segles que deus tenir aquí, ja hi ets, ja has llevat.
Hi ha una sèrie de delictes, jo... Igual m'he fet gran, és possible.
Bueno, ojo, eh?
Segur. Hi ha una sèrie de delictes que són el robo d'un nen petit, els nens robats.
Ai, ai.
Sí.
La pederàstia.
Uf, diu una.
La suplantació de la personalitat. La suplantació, ai, que em fa dir, i no sóc un retre ni molt menys, a mi m'angoixen, em preocupa. Em fa dir, no anem bé.
No anem bé.
I ho dic categòricament, ni no sóc cap retro, ni no. Ni això. Oh, no. No anem bé, perquè tots aquests delictes, si nosaltres que estem al tanto, estem lúcids, tenim un nivell de consciència, de cultura, imagina't amb un vellet, sí, de 70 anys, la que li pots fotre, uh-huh, un malparit d'aquests, d'informàtics, sí, per fer estafes... Uh-huh. Pobret, un vellet d'aquests. Sí. El pots emportar a l'hort.
Mm. Les víctimes de la tecnologia, és el que jo sempre dic, de dir les conseqüències que hi ha de no fer servir les tecnologies, doncs, conscientment, i a més això, el mal que poden fer en els demés, que justament ho fas molt bé de parlar amb els teus, de parlar amb els teus sèniors, de parlar amb la teva gent gran, de dir, vigileu qui hi ha això, no? Doncs som una, hi ha unes generacions que justament els hem de protegir, perquè és la primera vegada de la història, diguéssim, que els joves saben més d'un tema, mm-hmm, que els sèniors, quan això no havia passat mai.
Exacte.
Quan els sèniors en sabien més, que era el pou de ciència, diguéssim, no? I ara mateix és al revés, doncs justament estem en aquesta generació de fer-ho. Mira, jo vaig a escoles, sobretot, que els motivo a aquestes noves professions de forenses informàtics, de policies, i els hi dic de dir, sou una generació que heu de protegir en els que venen darrere vostra, uh-huh, i a davant, de dir, sou justament una generació de trencament, i la mainada s'ho agafa en sèrio i es posen les piles, uh-huh, i ajuden a la família, però és que els hi hem de donar l'oportunitat.
Uh-huh. Ara m'heu fet pensar, Narcís, no? Tu deies... Clar, hi ha coses que et toquen més enllà de les entranyes, no? I que ha de ser horrorós, i has mencionat un cas que jo, per exemple, el porto fatal, cada vegada que sento una cosa així, no? Em poso de mal humor. De molt mal humor. Molt extrem mal humor. Tu pots decidir en quins casos treballes, sent funcionari? És a dir, si et diuen, hi ha aquest cos d'aquesta persona que va cometre els delictes XXX, tu pots fer alguna espècie
quan
de...
Quan tu estàs de guàrdia, et toca el que et toca. Hi ha algun cas molt particular, que ve també molt ben definit per la llei, que pot ser incompatible.
Mm-hmm.
És incompatible.
Per exemple?
Per exemple, jo si tingués que fer l'autòpsia d'un meu fill, no puc.
Mm-hmm.
No per factor humà, que se'n fotria dificilíssim, quasi impossible, sinó per llei, perquè és un familiar de primer grau, és incompatible. Jo me'n recordo que el primer cas que m'hi vaig trobar va ser amb el meu pediatre, quan era un nen petitet, el meu pediatre, el meu professor de pediatria, un dia va fer una mort sobtada als 90 anys en un camp de l'Empordà.
I et va tocar autopsiar-lo.
I em va tocar a mi, sí. Vaig parlar amb el jutge i li vaig dir, passa això, i evidentment que em va eximir, el jutge.
Per què? O sigui, t'eximeixen per un tema personal, humà?
Per un tema de... Un, de coneixement, dos, d'objectivitat, tres...
També, eh?
I sobretot, de manifesta amistat.
Li diuen així, tècnicament?
Sí, tècnicament, manifesta amistat.
Passa el mateix en els casos d'informàtica forense? De dir, jo prefereixo no entrar en el mòbil d'aquesta persona perquè era amic meu o era la meva germana.
Sí, sí, no, no, per descomptat, et poden tatxar, o sigui, tu pots fer una pericial que llavors et venen i
t'impugnen.
T'impugnen totalment perquè hi ha una proximitat, hi ha una relació, hi ha una amistat, també que sàpigues que hi ha gent que juga amb mala llet, perquè tu a les xarxes socials, doncs, esclar, acceptes gent, acceptes seguidors. Clar, hi ha gent que li interessa tatxar-te i el que fa és et demana amistat, saps què t'ho vull dir?
Amic.
Amigo. No, no, aquí se les daven totes i has de vigilar. Però sí, sí, aviam, hi ha casos que més val no tocar. Jo tinc la sort que puc dir no, o sigui, de dir no... No ho toco, però també et seré sincer, m'ho porto tot per davant, perquè hi ha moltes vegades que dius, guita, si no ho faig jo, no sé com dir-t'ho, tocarà amb un altre, doncs guita, ja... Uh-huh. I tires milles, i te trobes el que et trobes.
En algun cas, en el teu cas, Bruno, sí, t'han proposat o t'han demanat, vull entrar a aquest mòbil, és a dir, cometre una cosa il·legal, sense que la persona no ho sàpiga?
Mare de Déu, cada vegada... Mira, després, això és un clàssic. Després de sortir tu amb un mitjà de comunicació, tu sempre tens la trucada, de dir, el meu cas és diferent, però necessito accedir al telèfon de la meva dona, al telèfon del meu home... Oh, i tant! Però el meu cas és diferent.
Fran, no s'hi val, demanar-ho tu.
I tu dius, no, home, no, aviam, que no es pot fer. I llavors el que mires és, vas parlant, etc. Sí, sí, perquè és que tinc la prova. Aviam, si ja la tens, per què vols
entrar?
No merdis, perquè és que a més la gent es fot amb un merder, perquè això és un
perquè
penal,
és il·legal.
És un penal de caldeu, o sigui, és intercessió de comunicacions i revelació de secrets, és que et fotran un lío de caldeu.
Uns merders en català es diu de collons.
Merders de collons,
perquè
exacte.
A mi se m'ha presentat una persona amb bragues de la dona.
Ah, amb calces de la dona? Val?
Dient, doctor, es podrien fer anàlisis aquí per veure si hi ha algun ADN que no sigui el meu...
Ai, mare de Déu!
Brutal. Estem locos.
Ostres.
Perquè això, al final, és una relació de confiança i li pots preguntar, i si cal que surtin les coses, que surtin d'una manera que no passin per un metge forense, no?
Pensa que ens pregunten coses que si te la pogués ensenyar... Volies...
Està buscant una cosa al mòbil, m'està fent una mica de por, això.
Sí, sí, és que si te la puc ensenyar, de dir... És que és molt bèstia.
Ens pregunten coses com aquesta, eh?
Mira, aviam si t'ho puc explicar-ho, és duríssim, eh? Aviam...
Sí, vols que anem a la publicitat i vols?
Sí, sí, vés a publicitat.
Anem a publicitat i de seguida m'ensenya això que està amagant-se Bruno Pérez Juncà al seu mòbil i de seguida ens intenta explicar. Va, ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
11 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Insisteixo, avui estem parlant de la feina de forense. D'una banda, estem parlant amb en Narcís Verdalet, forense i especialista en medicina legal, i d'altra, amb en Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial forense informàtic. Preguntes per qualsevol dels nostres dos forenses al 677-38-77-19. Narcís, alguna vegada has estat fent una autòpsia a un cos i has hagut de concloure de no sé què li ha passat?
Això se'n diu, té nom, això se'n diu una autòpsia en blanc.
Autòpsia en blanc. N'hi ha moltes, habitualment?
Bueno, n'hi ha. Són morts de causes bioquímiques, de fallos bioquímics, o d'arrítmies cardíaques malignes, que fan una parada, o la mort sobtada del
infants.
Bebè, dels infants. Diguem, que és una cosa, en fi, xocant per la mare o per la família, perquè és un nen que l'han posat a dormir, li han donat un biberó d'estant perfecte, que l'havien vist riure, i al cap de 2 hores...
I no se sap per què és, eh?
Bueno, són morts bioquímiques, probablement, o problemes cardíacs...
Que no s'havien descobert, prèviament.
Que no s'havien descobert, o no hi ha hagut prou temps per descobrir. Això és el que fa apassionant la medicina, no? La medicina és apassionant.
Però també molt incert, eh?
Bueno, l'estudi de la mort és una cosa apassionant. Jo crec que hi ha dues coses apassionants. L'estudi de la mort i l'estudi de la bogeria, de la malaltia mental, el per què aquella persona ha fet aquella barbaritat. I per mi ara s'està fent apassionant pel mestressa, perquè no en tinc ni idea de tot això que sap en Bruno. M'agradaria poder fer com uns vasos comunicantes.
Doncs
com
mira,
uns vasos comunicants. Jo traspassar-li una mica de medicina,
no?
I ell que del meu, perquè jo sóc un neòfit en tot això.
Mira, ja ens toca una mica per generació nosaltres. Què t'anava a dir? Bruno, ara això que deia el doctor Bardalet, parlava de malaltia, jo m'imagino que també la desconeixença fa que desconfiem molt de les noves tecnologies. És a dir, hem de desconfiar, perquè ens la poden fotre per tot arreu, però fins un límit, no? Ho dic perquè hem marxat de la publicitat dient... Mm-hmm. Ostres, reps missatges que déu-n'hi-do, no? Mm-hmm. En aquest cas hem vist un missatge que m'explicava que es pensava una persona que es pensava que el seguien o la seguien, mm-hmm, per mar, terra i aire. Sí. És a dir, per les canonades, a través de la llum, a través de la realitat augmentada. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia també té uns límits.
Sí, no, clar, per descomptat té uns límits. El que passa que és això, la gent a vegades se'n paranoia de que m'estan seguint, i a més, com que no controlen el tema de la tecnologia, doncs a partir d'aquí veuen coses on realment no hi són, no? Quan a vegades ho explico, de tu un telèfon, si vols saber si el tens punxat o no el tens punxat, res d'això de que s'esgota la bateria, s'escalfa, perquè aviam, tot s'esgota la bateria, tot s'escalfa, o sigui, no ens enganyem, no? Però sí que hi ha un tema molt important, que és tenir una mica de control sobre el consum de dades del teu dispositiu.
D'acord.
Sí? Perquè sí que hi ha dates que saps tu que les dades es disparen, per exemple, Nadal, sí? Nadal és aquell
vídeos,
dia...
Vídeos, fotos...
I a més, aquelles persones que durant tot l'any no et diuen ni hola, doncs aquell dia...
Bon Nadal, bones festes...
Exacte, vinga, pum, molt de trànsit. Perfecte, doncs saps tu que hi ha molt de trànsit aquests dies. Però llavors tu has de saber una mica el teu consum. I si veus realment aquestes puntes de consum o que comences a consumir més de lo normal, llavors te n'adonaràs que aquí potser hi ha alguna cosa que està enviant, doncs, coses on no toquen. Però és molt trist tenir que parlar amb persones això que tenen aquestes paranoies, perquè els intentes ajudar i és que no, perquè tècnicament li diràs que no té res, després no creurà i a més encara
seràs
acabes...
Seràs tu part de la consorcia.
Sí, llavors resulta que tu ets dels altres. Que dius...
Mira, parlant de consorcia, una pregunta que no us la faré jo, sinó que us la farà la Montse, que la tenim al telèfon. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, quina pregunta tens pels nostres forenses?
Jo volia preguntar tot això que surt a les pel·lícules dels CSIs i tot això, què hi ha de veritat i què hi ha de fantasia. Si es pot saber tot a través de totes les coses. Hi ha moltes preguntes, les heu contestat, però a veure què hi ha de tot això.
M'agrada, Montse. A veure, per la part del Bardalet, hi ha molta invenció a les pel·lis? O és una qüestió de tempos?
Bueno,
s'aconsegueix, però...
són pel·lícules, sí, tempos, aquesta és la paraula, aquesta. I amb aquestes pel·lícules han triomfat perquè, bueno, distreuen, tothom en el fons és un detectiu a dins de casa, i llavors té una gran cosa, que no t'escalfen el cap, no t'escalfen el cap.
Per tant, sí que es pot fer, però amb tempos diferents.
Ara bé, això de que et posin una gota de sang i que per la pantalla al cap de 15 segons et surti l'ADN, això no.
No,
és molt més complicat.
Quan trigues, àprox?
Bueno, m'anant pressa, m'anant... No, home, inclús més, inclús menys.
Ah, d'acord.
En un cas d'identificació d'un cadàver quan hi ha hagut un incendi, és un cas concret que ara em ve la memòria, amb 4 morts amb un incendi, amb un poble petit, doncs llavors es fa pressió, evidentment, i el pots tenir en 2-3 dies.
2-3 dies. Per
amb
tant,
urgència
i apretant. I pel que fa al peritatge informàtic o a la forense informàtica?
Home, hi ha coses totalment falses, que és això que fan clic, pum, i ja els hi surt directe, no?
Allò que la barra va sortint, tantos identificados, que dius, a veure...
Sí, a més, la barra de progreso aquesta els hi va molt ràpid. En canvi, la meva, en el cas d'en nena, sí, està molt... No, sí que hi ha una cosa que és totalment falsa, que és això, te passa un vehicle a 300 per hora amb una càmera de vídeo, pum, pum, i automàticament amplien la imatge i
fan
surt
no sé què dels píxels?
Sí, sí, tu, i surt ben nítida la matrícula, saps? I bé, això no funciona així, perquè ja et dic, la majoria de càmeres estan brutes, plenes de cagarades de mussol, i és un drama poder fer això.
Per tant, Montse, la teva pregunta resolta. En el cas d'en Bardalet és més una qüestió de tempos, es pot fer, però amb més temps, bastant més temps, i en el cas d'en Bruno, doncs mira, ja veus, això de les imatges, ja. Nena, tu pots anar 250 per l'autopista que no et pillaran.
és broma,
sí. Ara no estem donant un consell.
Sí, que et pillaran, sí.
Montse, gràcies per trucar-nos des de Corbera.
Moltes gràcies,
una abraçada,
sou molt bons.
Gràcies, preciosa, una abraçada. Fins ara. Adéu.
Adéu.
La pregunta de la Montse, el 677-387-19, una pregunta una mica en relació al que feia la Montse, Fran.
Mira, això de sou molt bons els hi deia a ells.
El
Bruno. Mira, el Quim pregunta pel Narcís Verdalet, quines tècniques pot dur a terme avui en dia que, per exemple, no podia fer fa 30 o 35 anys?
Quines tècniques?
Home,
l'ADN, per exemple, no?
Moltíssimes. I jo me'n recordo dels meus inicis, que van ser el nord d'Espanya en una època delicada, el terrorisme, etc, etc, que no hi havia ADN, hi havia cossos desmembrats, i que l'ADN ha sigut brutal per tot, per l'investigació de la paternitat.
Ha sigut un canvi, no?, de revolució.
Brutal,
revolució.
Brutal, una revolució no solament criminalística, sinó per temes civils, investigació de la paternitat, identificació de restes ostres. Llavors també hi ha hagut un boom molt potent amb els laboratoris forenses que et determinen, et fan determinació de drogues tòxics. Per exemple, amb un simple cabell, amb un simple cabell de qualsevol persona, tu pots dir si dels últims 2 anys s'ha drogat.
Ostres, els últims 2 anys?
Sí, si has consumit cannabis o cocaïna o heroïna, sí, això és brutal. Els laboratoris forenses, l'estudis i anàlisis de terres, que així es va començar la investigació de l'atemptat d'Hipercor, amb l'estudi d'anàlisis de terra del bombasso del cotxe, els sòtanos de l'Hipercor es van analitzar les terres. I, per tant, se sabia d'on venia el cotxe, que era un cotxe robat. De quina part venia aquell cotxe?
Anàlisi de terres,
Sí, anàlisi de terres. Avui hi ha, per exemple, el cas del segrest de Maria Àngel Feliu. Es va investigar els cellos que la part posterior on s'havia enganxat si havien sigut llepats per qui havia sigut llepat per fer un estudi d'ADN. Avui els laboratoris forenses són brutals. Però jo segueixo admirant, i ho dic sincerament, segueixo admirant la feina que fa en Bruno. I jo estem fent un curs a la UNED amb en Bruno sobre la mort i tot això d'investigar tots aquests merders padre, i en Bruno aconsegueix una cosa, que és estressar-me.
Per cert, si us voleu donar d'alta o voleu apuntar-vos a aquestes classes, ja ho sabeu, a la UNED, en Bruno Pérez Juncà i en Narcís Verdalet. Acabo ja. Bruno, quan trigaries ara a accedir al mòbil, al meu mòbil, si no tens la contrasenya?
Si no tinc la contrasenya, amb una Grey Key, 2 hores.
Ostres, 2 hores, eh? Hem de canviar tots les contrasenyes. Déu-n'hi-do.
És poc, entenc, no?
Sí,
poc temps.
No podem tenir secrets, vindria a ser el resum, eh?
No podem tenir secrets, no és que hauríem de tenir secrets. El tema està aquí, que no ens exposem tant. Justament comencem a valorar una mica la nostra privacitat.
Avui hem parlat de la feina de forenses, ho hem fet amb en Narcís Verdalet, especialista en medicina legal i forense, i amb en Bruno Pérez Juncà, perit judicial, forense informàtic. Hem de deixar-ho aquí. Narcís, si em fas una frase molt curta, eh?
Hi ha gent que no dona de baixa el telèfon del seu fill que s'ha mort d'accident de trànsit només per poder-lo trucar de tant en tant i sentir-li la veu en la bústia.
Avui, molta precaució a les carreteres, amigues, perquè s'esperen molts cotxes que abandonin, sobretot, la ciutat de Barcelona. Fins aquí la solució d'avui. Demà no hi ha programa perquè és Sant Joan. Nosaltres tornarem dijous amb el Puntet de Sal, amb en Raül Balam i la Laia Freixinet, per parlar d'esmorzars de forquilla, perquè estan tan arrelats a casa nostra. Bona revetlla a tothom. Molta calma. Us deixem amb el Catalunya Migdia i ja ho sabeu, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres buscarem la solució.